Nos quedamos embotelladas.
Oh, oh, perdón.
La gran quantitat d'edificis enrunats han desbordat la capacitat de les autoritats i dels equips d'emergència que busquen supervivents a Veneçuela. Encara hi ha més de 50.000 persones desaparegudes. El nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, és ja a la zona més afectada, la de La Guaira, i ha comprovat com els voluntaris intenten suplir les mancances com poden.
Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres.
La xifra provisional de morts ha pujat aquesta tarda a 1.719. Hi ha més de 5.000 persones ferides i gairebé 16.000 han perdut completament la casa.
Catalunya nit. El cas Leire ha agafat avui una nova dimensió amb una vintena més de persones imputades. La més rellevant, Belén Gualda, l'actual presidenta de la CEPI, la Societat Industrial de Participacions. D'altra banda, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros. Era el preu per negar que havia entregat milers d'euros, 90.000 en efectiu, a la seu del PSOE. Tot plegat, més munició per al Partit Popular.
Es imposible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial, ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
El nombre de persones que han demanat la regularització extraordinària a Espanya ha superat de molt les previsions. Es parlava de 500.000 i han sigut més d'1.300.000. Demà acaba el termini per presentar la documentació i caldrà veure quantes persones reben finalment el permís de residència. Pedro Sánchez ha insistit que el resultat serà positiu per al conjunt de la població.
Un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
I atenció, perquè aviat potser ens acostumarem a veure un element nou a les platges catalanes. De moment s'implantarà a Tarragona. S'ha autoritzat que la Guàrdia Urbana utilitzi drons per controlar el bany.
Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
És dilluns, dia que el Toni Padilla ens porta històries del Mundial que ens fan aprendre futbol i també moltes altres coses. Avui ens parlarà de l'èxit del futbol africà en aquesta primera fase del torneig. 9 de les 10 seleccions del continent han passat de ronda. I això malgrat casos com el del Congo, on el futbol ha estat motiu d'alegria, però el país està afectat per la guerra, la pobresa i també el brot d'Ebola. Avui, per cert, el Brasil s'ha convertit en la segona selecció classificada per als vuitens de final, patint perquè el gol de la victòria l'ha fet al minut 95.
Amb Toni Padilla, també amb els nostres corresponsals, farem la volta al món.
Com vas camuflar la intenció? Semblava un joc tan encisador. No ho diré i demà partiré, faré la...
La lletra d'aquesta cançó, La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi, és una de les 10 que opten al Premi Cerverí. Ho explicarem en el Temps de Cultura, que avui ens porta a la inauguració del Festival Grec. Arrenca l'edició número 50 amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals, dirigida per Marta Pazos.
Faré la volta al món.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja ha admès més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de Catalunya Ràdio ha pogut arribar fa unes hores, a una de les zones més afectades del doble sisme. Joan Biosca, bona nit.
Manel, què tal? Bona nit.
Ets Joan a la localitat de Cati a la Mar, un municipi costaner de vacances que era idíl·lic, però que ara mateix és la imatge de la destrucció.
Sí, imagineu-vos Torre d'en Barra, Platja d'Aro, Sant Antoni de Calonge, Lloret de Mar, Blanes, el municipi de la costa catalana que més us agradi. Completament arrasada la línia de costa, edificis turístics, apartaments de cap de setmana d'estiueig, els que no han quedat ensorrats i cauran en o bé hauran de ser...
No podem seguir amb claredat aquesta connexió amb el Joan Biosca. Intentarem recuperar-la de seguida que puguem. Sí que podem escoltar, però, dos testimonis que ha recollit el Joan d'aquesta feina desesperada que els voluntaris estan fent tan bé com poden mentre veuen que l'Estat, el país, és incapaç d'assumir la magnitud d'aquesta tragèdia. Això és el que li deien al Joan aquests testimonis.
Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
Crec que hem pogut recuperar el Joan Biosca perquè sento soroll de fons. Joan, les tasques de recerca no s'aturen, eh?
Sí, Manel, comunicacions complicades. Penseu que no hi ha línies fixes, no hi ha llum, no hi ha telèfons mòbils, no hi ha missatges de text. Estem intentant fer aquesta connexió amb una antena d'aquestes Starlink. Uh-huh. Si no és per aquest sistema, no podríem estar fent aquesta comunicació. Sí, les tasques, se direu, una grua de fons. Estan intentant aixecar vigues d'un edifici aquí a Cati a la Mar, que es creu que encara podria haver-hi persones en vida, i és que després de 5 dies es complica, diuen els experts, però els veïns de Cati a la Mar no volen tirar la tovallola. Han passat per aquí els equips internacionals de recerca i també d'ajut, però han marxat a altres punts, potser més crítics, però ells insisteixen, i també parlàvem amb un altre veneçolà voluntari que ha vingut aquí a ajudar com podia.
Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
Més de 430 edificis es calcula que han caigut en aquesta zona de la costa del Carib veneçolà, i també molt a prop d'on estem fent aquesta connexió ja s'està muntant un campament, no sé si dir-ne de refugiats, de veïns afectats, de víctimes dels terratrèmols, escenes de nadons plorant, fa molta calor, som al Carib veneçolà, i hi ha molta por, Manel, a epidèmies i també a brots de malalties.
Sí, efectivament, aneu tots amb mascareta, oi, aquí a la zona aquesta més afectada, eh?
Sí, perquè la pols que hi ha de tota la runa, de remoure les restes dels edificis, i fins i tot també en algun moment, jo no ho he notat massa, però ho ha dit un dels metges que està per aquí ajudant, que també hi ha olor a cossos en descomposició.
Doncs aquesta és la situació ara mateix, després d'un viatge molt llarg i complicat. Tenim el Joan Biosca explicant-nos aquí a Catalunya Ràdio com estan avançant aquestes tasques dramàtiques per intentar trobar persones sota la runa. Gràcies, Joan, bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit.
Demà, 30 de juny, acaba el termini de presentació de sol·licituds per a la regularització extraordinària de migrants a l'estat espanyol. Des de mitjans d'abril, ara fa 2 mesos, s'hi han acollit més d'1.300.000 persones. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
El ritme de sol·licituds, ara que queden ja poques hores, perquè es tanqui el termini, s'ha accelerat.
Sí, només des de dissabte fins aquesta tarda, de fet, ja se n'han registrat 30.000 i s'ha arribat a un total d'1.340.000 sol·licituds. D'aquestes, n'hi ha que esperen resposta, que pot ser favorable vulnerable o no, com explica Jennifer María Núñez, que va venir d'Honduras i viu al Ripollès.
Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
És que, mentrestant, les comissaries de la Policia Nacional, on s'estan tramitant els documents necessaris, estan col·lapsades.
Sí, l'últim pas del procés de la regularització demana registrar les empremtes dactilars a les comissaries i, un cop fet això, es pot aconseguir la targeta d'identificació per estrangers, el TIE. Però el problema és que el nombre de persones que estan en aquesta fase supera de llarg les places que la Policia Nacional obre en cita prèvia. Quim Claveguera, responsable d'estrangeria del Col·legi d'Advocats de Barcelona, explica per què aquest coll d'ampolla.
No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIEs, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera de que domina aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
Demà està previst que el president espanyol, Pedro Sánchez, participi en una jornada sobre migració, juntament amb alguns ministres, però aquesta tarda ja ha assegurat que el procés de regularització repercutirà a les arques de l'Estat.
Estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor, un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
El govern espanyol va preveure al principi del procés que més de 500.000 persones es beneficiaran de la regularització.
Gràcies, Cèlia, d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat. Se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les migracions que ha començat avui a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Ens ho explica des de Girona, la Núria Paraire.
Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
Doncs bé, parlant de processos de regularització, el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat avui Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per guanyar vots en les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Radio, Feijóo ha assegurat que el president espanyol ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada llei de nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats pel franquisme. Per la ministra portaveu Elma Saiz, el líder popular està desesperat. Els sentim a tots dos.
No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
A punt d'arribar a un quart d'onze, el cas Leire agafa una nova dimensió avui. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha imputat la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda. També unes altres, una vintena més de persones, 24 en total en concret, per les presumptes irregularitats de contractes públics d'aquesta causa. I ho fa a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que veu com a sospitoses algunes operacions en les que al darrere hi hauria Santos Cerdán, Txell Vallespí.
La nova llista d'investigats pel cas Leire és llarga i a noms destacats. El jutge Pedraz cita la presidenta de la CEPI, l'organisme del Ministeri d'Hisenda que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques, i també càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies, com Enusa, Mercasa o Forestalia. Pedraz investiga suposades irregularitats en contractes públics i comissions il·legals. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anchón Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que depenen de la CEPI.
El govern espanyol ha volgut treure-li ferro, mentre tot això ha passat el dia, Txell, en què l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant el jutge Santiago Pedraz que la van intentar subornar perquè no digués que havia entregat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE.
L'empresària ha assegurat que l'advocada de Coldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia portat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, i ha deixat clar que va rebutjar l'oferta. També apunta que l'advocada, que s'ha querellat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Avalos i de Coldo. I mentre això passava a l'Audiència Nacional, al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la Comissió d'Investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el Partit Popular l'havia citada perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si sabia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama.
Ja, doncs bé, aquest vespre el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades.
Es imposible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
El cas és que el Partit Popular també té el seu propi cas de corrupció als jutjats, el cas Kitchen, que ja està a la recta final. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per a l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per a l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la policia.
En clau estrictament política, avui Junts ha negat tenir nous vincles amb el Partit Popular. De fet, avisa que no pensen deixar enrere el procés, mentre que els partits d'esquerres no s'ho creuen i sí que veuen un acostament entre les dues formacions, els d'Alberto Núñez Feijóo insisteixen als juntaires que han de girar full. Àlex Giral Robert.
Sí, en la seva estratègia d'apropament a Junts, els populars han instat un cop més la formació independentista a donar per tancat aquest cicle polític. Els de Puigdemont, però, ho han descartat i reiteren que la via és la de trobar un substitut per a Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que entre els socialistes s'està començant a valorar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i la cap de files dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras.
Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
En canvi, com apuntaves, el bloc de l'esquerra no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP. Aquí la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
Els socialistes sostenen que si de veritat el PP vol passar de pantalla, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
I en clau econòmica, avui el govern espanyol ha anunciat que està decidit a anar retirant la rebaixa d'impostos a la benzina per als consumidors progressivament fins a eliminar-la del tot a l'octubre. Per als professionals, això sí, es mantindrà. Considera que ja se n'ha obtingut l'efecte esperat, que era frenar la inflació estancada en el 3,2% els últims mesos. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Els pagesos i els transportistes mantindran l'actual rebaixa fiscal. Una decisió que, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha pres per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
En tot cas, advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat a frenar els preus.
Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
I és que la inflació es manté en el 3,2% per tercer mes consecutiu, una situació que permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, impulsat pel consum privat i la inversió, i preveu que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. La presentació del quadre macroeconòmic engega el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis, tot i no tenir, a hores d'ara, el suport parlamentari suficient per tirar endavant uns nous comptes públics.
El mateix govern, via decret, ha aprovat avui que els treballadors públics puguin accedir a la jubilació parcial fins a 3 anys abans, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. L'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però, com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades l'any passat quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat ara al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir.
El govern espanyol ha anunciat també per aquest juliol un gran paquet de mesures en matèria d'habitatge, Rafael de Ribot.
Doncs sí, l'executiu ha avançat que hi haurà algunes que serviran per mobilitzar l'habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Sainz, destaca la pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%, la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga extraordinària dels lloguers i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus, entre d'altres. Tot això s'inclourà en un decret, com dèiem, que haurà de convalidar el Congrés.
Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema com el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
Caldrà veure què hi diuen aquests grups. De moment n'ha parlat el portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, que troba a faltar coses en el paquet de mesures que s'ha anunciat avui.
No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguer siguin integrals i que s'hi pugui acollir tots els llogaters.
Sis minuts i arribarem a 2:15 de la nit. El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ara està ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutjat de Mataró que porta la investigació. El jove, a qui diversos testimonis van veure com calava foc, ha de fer un tractament psiquiàtric i, posteriorment, haurà de tornar a compareixer als jutjats. A Mataró, Marta Vallès.
El foc començava divendres a 12:15 del matí i en menys de 2 hores s'havia fet la detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Ahir va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer un tractament psiquiàtric i quan els metges consideren considerin que està en condicions, els Mossos el tornaran a detenir i portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Cellex. El Codi Penal contempla penes de 3 a 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
I en relació als focs, avui ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet, bona nit.
Hola, bona nit. Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar que on és, i un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan l'apreti en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
A part dels botons d'avís immediat, que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors. Hi caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
El govern ha autoritzat la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. D'aquesta manera es vol acabar amb els salts de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el d'ara fa uns dies que va acabar amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem autoritzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
Fem ara una pausa per la publicitat, res, minut i mig, i de seguida reprenem el Catalunya Nit amb la Crònica Internacional.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
Jo faig el personatge.
Bueno,
moment. Això no s'està greu.
La festa comença
sí.
I és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
Ei, veureu-te'l!
Xuriguera, amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estella econòmica més i mates un noi del públic.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Passa un minut de 11:15. El Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament que el mandatari de la Casa Blanca va ordenar de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. El període de sessions de l'alt tribunal nord-americà acaba ara i avui s'han conegut decisions importants judicials que afecten a Trump, Ignasi Abad.
Sí, com per exemple aquesta que deies, amb la decisió presa pel Suprem, l'alt tribunal acaba amb la jurisprudència vigent els últims 90 anys des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar sense motiu els màxims responsables d'agències governamentals adscrites a l'administració, que teòricament són independents, sense haver-ho d'argumentar. En aquest context és destacable, però, l'excepció que fa el mateix Suprem amb la Reserva Federal, que és un òrgan que considera, podríem dir, doblement independent, o que ha de gaudir d'una independència protegida, no? A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, que sí que, diguem, el seu acomiadament queda avalat per aquesta decisió, l'alt tribunal rebutja la decisió que va prendre Trump de fer fora la governadora de la FED, de la Reserva Federal, Lisa Cook, pràcticament fa un any. Ella està lluitant als tribunals justament aquest acomiadament i ara, per tant, tindrà via lliure per fer-ho. Un altre revés judicial que ha rebut el president avui mateix, el Suprem rebutja el seu recurs contra la condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll. Ell el van condemnar per abús sexual i va recórrer aquesta sentència, l'ha perdut i haurà de pagar 5 milions de dòlars a la seva víctima. Finalment, el màxim òrgan judicial dels Estats Units està prenent moltes decisions, demà encara se n'esperen més. Continuarà permetent, per exemple, els vots per correu perquè puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, o sigui, el mateix segell del sobre on s'ha dipositat la bústia, diguem, és el mateix dia dels comicis. Una derrota pels republicans que havien impugnat aquesta decisió, especialment significatiu a pocs mesos de les eleccions de mig mandat.
Ens fixem ara en el que ha passat a Alemanya, concretament al nord-oest del país. En un tiroteig hi han mort 6 persones i diverses han quedat ferides. Els fets han passat a la ciutat de Stade, això és a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. Berlín, Jordi Regàs.
La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial. Hey man, I'll come to your
Andy Burnham, que probablement serà el primer ministre del Regne Unit, proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el país. Burnham també ha promès mesures per reindustrialitzar el Regne Unit, més habitatge públic o una reforma de la prestació de serveis essencials. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde. Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit. Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
From the bottom up. El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal. Això en un discurs ple de referències a la ciutat que Burnham ha governat durant prop de 10 anys. L'anomenat rei del nord vol agafar el model Manchester per transformar el Regne Unit.
I aquest és el so d'una de les multitudinàries manifestacions anti-immigració que han tingut lloc a Sud-àfrica i que es preveu que tinguin una rèplica demà a gran escala. Txell Garriga, bona nit.
Bona nit. Si és la data límit perquè han fixat els grups xenòfobs perquè els immigrants en situació regular abandonin Sud-àfrica, voluntàriament, ho diem entre cometes, perquè els culpen dels problemes econòmics del país, també del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Avui eren centenars els immigrants que marxaven del país per por que les protestes de demà desfermin una onada de violència.
Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
L'executiu sud-africà ja va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i han posat també en alerta màxima la policia. Sentim Tami Ntuli, és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent ja a Sud-àfrica, darrerament també amb víctimes mortals i diversos països, com per exemple Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia, ja han optat per repatriar centenars dels ciutadans.
Gràcies, Txell. I un apunt per tancar la crònica internacional i és que la conservadora Keiko Fujimori ha guanyat les eleccions presidencials del Perú amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima al 50,1% dels vots, o que és el mateix, 49.000 vots de diferència per a favor seu.
El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica.
És una associació que vincularan el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors asseguren que cal fer autocrítica del procés per restaurar la confiança de la gent en els partits i no caure en populismes.
Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés. Però no renunciem a l'ideal.
L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
En l'acte de presentació aquest vespre a Barcelona hi ha assistit la número 2 d'Esquerra, l'Hisenda Alemany i altres membres de la direcció.
El govern comença els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer. Era una reivindicació històrica del territori perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Ara la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova la Barca. La notícia ha estat ben rebuda al territori. Sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
Balaguer és la
única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que la tindrem una a dos, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pol d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem sobretot molt més competitius com a territori.
S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via, amb un format 2+1, però finalment s'apostarà per 4 carrils.
Les motos no podran circular pel voral a Catalunya ni en casos excepcionals, tot i que la DGT ho ha autoritzat.
El govern espanyol ha aprovat una modificació de la norma que entrarà en vigor l'1 d'octubre i que permet habilitar el voral per la circulació de motos a una velocitat no superior als 30 km per hora i en cas de necessitat. Tot i això, el director del Servei Català de Trànsit, que és qui té l'última paraula en l'aplicació d'aquesta norma a Catalunya, ho ha rebutjat. Ramon Lamiel n'explica els motius.
Necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
Més d'11.500 abonats d'Endesa de l'àrea metropolitana de Barcelona continuen a hores d'ara sense llum pel tall que pateixen des de 6:15 de la tarda.
Aquesta incidència afecta veïns de Barcelona, sobretot del barri de Sants i les Corts, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues i Cornellà. Un cable proper a la subestació de Collblanc ha provocat un petit incendi que ha acabat afectant un dels transformadors. Els treballadors d'Endesa continuen fent maniobres a la subestació per alimentar els clients per vies alternatives. Es preveu que el servei es vagi establint de forma progressiva.
Catalunya nit.
Unter Haifisch der hat Zähne und die trägt er im Gesicht.
La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, ara dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Mucles i Eduard Farelo. Anem cap al Grec a veure com estan en aquesta primera funció. Marta Vives, bona nit.
Bona nit. El muntatge inaugural del Grec sempre és la prova de foc del festival i enguany la celebració del 50 anys demanava alguna cosa que també fos una declaració d'intencions i avui, nit d'estrena, també de reivindicacions. Per exemple, quan una Marta Pazos, de broma damunt l'escenari, ha reclamat a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, que retorni al paral·lel a les vedets. Això, una estona després que la Marta Pazos, de veritat, a micròfons de Catalunya Ràdio, digués la intenció d'aquest espectacle.
Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2000 años todavía siga en pie y siga congregando a tantas personas, porque es de las poques coses que hacemos en comunitat.
I, de fet, l'Òpera dels Tres Rals és una celebració del teatre perquè la posada en escena és espectacular. 12 intèrprets, orquestra en directe sota la batuta de Dani Espasa i perquè té un missatge clar, un clam a l'autenticitat i a no rendir-nos en una escenografia tota grisa on destaquen les puntes de color. És per això que la tria d'aquest clàssic del cabaret més macarra ha tornat amb força a un festival que ja el va acollir el 2002, ara però sota la mirada de Marta Pazos. Brecht i Weill no decepcionen ni amb la contundència del seu discurs voraç contra el capitalisme i el nazisme que tant en ressona avui en dia. Estem just a la mitja part. De moment ja hem comptat un defalliment a causa de la xafogor i moltes picades de mosquit, però hem entrat de ple en aquesta història que ens submergeix entre dos mons aparentment antagònics, com són el de l'alta cultura, l'òpera, i el de la més underground, el cabaret. Al teatre grec s'hi respiren aires de celebració amb la música de Kurt Weill.
¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo. Joder,
y dale, dale, con bau.
Esa es hermano.
I ara cap al cinema, perquè les directores i guionistes de Chavalas, Marina i Carol Rodríguez Colás, estrenen divendres als cinemes Hermanos. La Montse Pujol ja l'ha vist i ha parlat amb les dues cineastes.
Hermanos ja és el segon film en què les dues germanes de Cornellà de Llobregat treballen plegades i aborden com viuen els adolescents d'ara en un barri perifèric de Barcelona i les vivències que tenen quan s'endinsen en ambients que no són els seus. Marina Rodríguez Colás afegeix que, com a fills d'immigrants estrangers, els protagonistes d'Hermanos es troben amb més dificultats.
Els conflictes jo crec que són una mica més complexes, tant per els fills de migrants, nosaltres som de migrants nacionals, de gent blanca, ara per els protagonistes de la nostra nova pel·li són fills de migrants del nord d'Àfrica, sobretot llatinoamericans, i jo crec que la complexitat és més gran i el context també és més complex, sobretot per l'extrema dreta que està movent tota Europa, no?
I Carol Rodríguez Colás explica on van trobar els seus protagonistes, dos dels quals no tenien experiència com a actors.
Vam parlar amb molts adolescents d'instituts per escriure el guió i després el càsting, vam fer un supercàsting per tots els instituts de Barcelona i voltants, per escoles també de teatre, fins que vam trobar dos dels nostres protagonistes, els vam trobar a un institut del costat de casa nostra.
Hermanos, tres amics de la infància, fills d'immigrants marroquins i llatinoamericans, van a una festa a la part alta de la ciutat on viuran diverses situacions que els faran descobrir que no és fàcil d'escapar-se dels prejudicis i les expectatives.
I en aquest context també, que estem parlant ara de la meritocràcia, de la música que senten, del discurs mediàtic, que és que pots aconseguir tot el que vulguis i intentant esborrar, no, els privilegis de classe, jo crec que en aquest punt, aquests adolescents en la pel·li se n'adonen que si tu no vens d'una classe determinada no pots aconseguir depèn què coses. No, tu no tindràs una casa com piscina si vens d'un barri de classe treballadora i els teus pares segurament han hagut d'emigrar i han hagut de començar de zero.
Marina i Carol Rodríguez Colás han treballat juntes a Xavales, com hem dit, que va guanyar la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga, i Hermanos, però ara han explicat que els seus pròxims projectes aniran per separat. Marina Rodríguez Colás farà una pel·lícula sobre com viuen les persones grans de més de 80 anys, i Carol Rodríguez Colás vol fer un film de ciència-ficció.
És dilluns, de fet és l'últim dilluns de la temporada regular, i ara hi posem la mirada de la periodista i col·laboradora del Catalunya Nit, Marta Riezo.
Aquesta nit em permetreu que estigui una mica més melancòlica que de costum, perquè marxem de vacances, i us dic adeu i gràcies. I també, ai, perquè és el meu aniversari. Una data escandalosa, que diria Pla. Però, si voleu que us digui la veritat, fer anys és una alegria. Estic sana, em va tot molt bé, no puc ser més afortunada. El que em posa melancòlica, com us deia, és aquesta arribada de l'estiu on tu has de passar bé per nassos. I si no marxes de viatge no sé on, i ho has d'ensenyar, ets un infeliç. I has de tenir un cos de cine, i molts amics, una casa no sé on, una parella, nens ideals. Has de fer i tenir moltes coses, vaja, a mi em sembla esgotador. I estareu amb mi, que, a veure, hi ha qui es burro tota la vida, però en general, quan fem anys, se'ns van trair les tonteries. I només volem estar tranquils amb els qui estimem. Oh, sol, que s'està de meravella. I no ens cal enfaristolar-nos de tenir més que el veí. Jo us desitjo un estiu senzill, calmat, ben lluny de la gent cool, ben arrecerats en la sobretaula i la cultura i el silenci.
Doncs felicitem a la Marta Riezo, la retrobarem la temporada que ve, i David Obach, bona nit.
Bona nit.
Escoltem la primera de les veus del món de l'esport. Avui Pau Cubarsín, declaracions al Tot Costa, parla de Lamine Yamal.
Ell s'esforça al màxim, ho intenta donar tot, i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
Parlant de Lamine Yamal, que ha estat titular en els dos últims partits de la selecció espanyola, només no ho va ser en el primer. Dijous, torn per als setzens de final a la selecció espanyola contra Àustria. Cobrir-se un dels nou catalans al combinat espanyol. Avui, més partits de setzens. S'ha jugat fa una estona al Brasil 2, Japó 1. Molts patiments per als brasilers, que s'han classificat amb un gol al temps afegit del partit. Ara tenim en joc l'Alemanya 0, Paraguai 0, minut 18 i mig de joc. I a les 3 de la matinada hi haurà el Països Baixos Marroc. Us afegeixo un apunt del Barça. Ja és oficial que Robert Lewandowski fitxa pel Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. És el seu nou destí un cop desvinculat del Barça.
Chicago Fire.
Fire, no Bulls, Chicago
aquest
Fire.
No el coneixia, aquest no el coneixia, veus? Molt bé, gràcies, David.
Fins demà, vosaltres.
Falten 11 minuts per les 11 i, de fet, continuarem parlant del Mundial de Futbol, perquè avui ens visita, com cada dilluns, Toni Padilla. Bona nit.
Bona nit, com esteu?
Doncs bé, aquí, pendents
de... Quina energia,
eh? Sí, sí, caram, ja està bé.
L'energia del Mundial.
Acabam un, clar que sí. Escolta, ara ho dèiem, aquí hi ha alguns equips que han anat patint, per exemple, el Brasil, però ha passat. Tu, i per això ens vols destacar el paper dels equips africans d'aquesta primera fase del Mundial, eh?
Sí, hi havia 10 seleccions africanes classificades per la fase final d'aquest Mundial i 9 han aconseguit superar la fase de grups. És una fita mai vista, de les 10 seleccions només una, Tunísia ha punxat i va quedar eliminada, però les altres han aconseguit superar torn i molt meritori, assumint que, per exemple, algunes d'elles eren realment seleccions modestes, com Cap Verd, que era el grup d'Espanya,
sí,
i va sorprendre que van per davant d'Uruguai. Per tant, és un Mundial, de moment, amb molt ritme africà, nou a la segona ronda, tot i que una, de moment, ja ha caigut, que és Sud-àfrica, eliminada ahir per Canadà.
Alguns oients deuen pensar, home, clar, però han ampliat amb 48 equips, això potser ha jugat a favor dels africans, o què?
Sí, no. És a dir, l'ampliació de seleccions a la fase final permetia que hi haguessin 10 seleccions africanes, 9 fixes i una a través de playoff, però llavors t'has de classificar per la segona ronda. De fet, Àsia, que també era molt beneficiada i tenia més seleccions que mai, de les 9 seleccions asiàtiques, només dues han aconseguit superar a la fase de grups. Japó, ja eliminada per Brasil, i llavors l'únic supervivent que queda d'Àsia és Austràlia, que tots sabem que geogràficament és Oceania, però competeix futbolísticament com si fos asiàtica. Per tant, té molt de mèrit el que ha fet el futbol africà.
Doncs va, cap al futbol africà, i de totes les seleccions, aquí ens agrada posar-hi context, tu li poses avui a la República Democràtica del Congo, que quan en parlem aquí els informatius és perquè acostumem a parlar de guerra, de violència, de pobresa.
Estic molt content. Necessito la samarreta de la selecció del Congo. La selecció que ara mateix necessito que guanyi el Mundial. La República Democràtica del Congo, la gran, no la Congo-Brazzaville.
Sí, tu vas amb el Congo, eh?
Sí, a mort. A més, jugaran contra Anglaterra, aquell dia sent un Congo l'any menys. Més perquè perquè és una selecció d'un estat que ha patit molt. No és el primer cop que juguen un Mundial. El 1974, a Alemanya, fa molt de temps, van jugar-lo. Llavors es deien Zaire, perquè òbviament era l'època de la dictadura de Mobutu Sese Seko, aquest dictador sanguinari que amb el suport dels belgues i la CIA va dominar aquest estat, li va canviar el nom, es deia Zaire. En aquella primera participació en un Mundial no van aconseguir cap punt, en una època en què el dictador feia servir molt l'esport per justificar-se, aquest doncs, sport washing que es diu, no? Recordem que un dels combats de boxe més importants de tots els temps, aquell duel entre Muhammad Ali i George Foreman, es va fer a Kinshasa, la capital, sí, del Zaire, en aquell moment, perquè Mobutu va voler-ho. Doncs un any després, la selecció debutava un Mundial, es va classificar, però el primer partit el va perdre 9-0 amb Iugoslàvia. I el que s'explica és que Mobutu personalment va trucar a la concentració alemanya i va dir, si torneu a perdre per més de 5 gols contra el Brasil, potser no veureu mai més els vostres familiars. Els va amenaçar, els jugadors, que torturarien tant els familiars
I com
els
futbolistes.
Van quedar 3-0, van perdre, van salvar la pell, però van jugar sota molta pressió, van passar molt malament, i és una història tràgica del futbol mundial.
Perquè els torturaven?
Alguns d'aquells jugadors van acabar sent torturats per ser opositors, per no obtenir bons resultats. Malauradament, el futbol té històries tràgiques. L'Iraq, que també ha tornat aquest any un Mundial, havia debutat el 86, i la meitat de l'equip va ser torturat per l'Hussein Udai Hussein, el fill de Saddam Hussein, que era el president de la federació. Doncs el fill va torturar fins i tot personalment a jugadors, és a dir, molt dur. Per què ens agrada anar a vegades al Mundial? Doncs perquè veus que terres que pateixen poden tenir alegries. Per exemple, actualment al Congo té diferents focus de violència. Al sud, al Kasai, hi ha violència, però sobretot la zona dels Grans Llacs, la zona del nord i sud de Kivu, a la frontera amb Ruanda, hi ha una guerra. Hi ha una milícia amb el suport del govern de Ruanda que té ocupades moltes ciutats, entre elles la ciutat de Goma, una de les més grans, on està prohibit portar la bandera congolenya, i aquests dies hem vist com la gent surt al carrer amb la bandera del Congo, per tant, celebrant el futbol i convertint-m'ho en una eina d'oposició política. És un estat fallit, que porta molts anys passant-ho malament, i les imatges d'aquesta gent que normalment ha de fugir, ha d'emigrar, doncs tenint una alegria gràcies al futbol és bonic.
A més, deia abans, en parlem per guerres, pobresa, darrerament també pel brot d'Ebola que estan patint.
Sí, és una terra molt rica en diamants, en mines, en vegetació, i justament per això doncs, sembla ser que és maleïda, no en té sort, i fot cullerada. Hi ha moltes guerres, i de fet l'autor dels gols de la classificació, el Joan Buissa, ho explicava així.
El meu missatge a l'afició és donar gràcies, ja que vagis on vagis, hi ha aficionats que ens animen. Estimen el nostre país, estimen el que representem i la nostra selecció. Significa molt per nosaltres defensar aquest equip. No és fàcil viure al nostre país, tenim violència, tenim una guerra a l'est del país. Cada cop que portem la samarreta, pensem en ells, en la nostra gent. Seguim endavant per ells, volem la pau i pensem molt en ells. Venim de lluny, venim del no-res, i ara som aquí, a un mundial. És molt especial, especialment per la gent que ens segueix a casa i amb el canvi horari ens segueix a les 2 de la matinada.
Quin missatge, eh?
Sí, és això, és que va ser una guerra molt oblidada, perquè porta tants anys que sembla que no interessa a ningú, però cada dia moren centenars de persones a la República Democràtica del Congo amb una sèrie de conflicte bèl·lic que no s'atura i que les grans potències occidentals miren cap a una altra banda. Això ha provocat que bona part dels futbolistes són criats també al futbol europeu, perquè són fills de gent que va fugir. Molts són nascuts a Bèlgica, molts són nascuts a França, alguns al Regne Unit. El mateix autor dels gols, el Joan Bissa, va néixer a un barri, una banlieue molt humil de França, ho va passar molt malament, de fet, una història personal increïble. El 2021 ell és pare d'una criatura i un dia una dona, sembla ser que amb problemes psicològics, intenta segrestar el nadó. Ell s'hi oposa, defensa la seva filla, i la dona li llença àcid a la cara, als ulls, i va provocar que durant 6 mesos no tingués visió. Va estar a punt de perdre la visió, òbviament era el final de la seva carrera futbolística, per sort se'n va sortir, i ara és el gran heroi marcant els gols que han permès que la República Democràtica del Congo passi la fase de grups i sigui la rival d'Anglaterra.
Recordo que aquí al Catalunya Nit, quan hi havia la Copa d'Àfrica, que també s'ha jugat fa pocs mesos, vam parlar d'un aficionat congolès, amb l'Èlia Borràs, la nostra col·laboradora, que es va fer famós perquè reivindicava la figura de Patrice Lumumba, el líder independentista assassinat, veient el partit vestit com ell i fent la figura d'estàtua amb un braç alçat. Com li ha anat?
Doncs mira, es diu Michel Kuka Embolandinga, el coneixen com a Lumumba Bea, que en llengua local vol dir Lumumba viu, i és cert que és un aficionat que té una gran semblança física amb Patrice Lumumba, i per això va començar a anar als partits de la selecció imitant una estàtua d'aquest líder. Recordem el gran líder de l'independentista que va aconseguir la independència del Congo respecte a Bèlgica, persona molt d'esquerra, socialista, assassinat pels serveis secrets belgues amb la col·laboració de la CIA. Això és clau. Per què? Perquè si hagués entrat al territori dels Estats Units hauria estat reivindicant la figura d'una persona assassinada pel govern dels Estats Units, o amb la col·laboració del govern dels Estats Units, i molt d'esquerra. Llavors, què ha passat? No li han donat el visat. No ha pogut anar a veure aquests partits, però com el Congo va jugar un partit dels tres, a Canadà sí que va poder anar allà. A Canadà sí que va poder anar, però en el partit contra Anglaterra no hi podrà anar, ho mirarà des de Kinshasa, des de la capital, perquè el govern de Donald Trump no vol que entri una persona que reivindica una figura molt incòmoda. Recordem que Patrice Lumumba, escollit democràticament primer president del Congo, va ser assassinat i el seu cos encara no ha aparegut.
Doncs, com sempre, històries que ens fan veure el futbol d'una altra manera. Toni Padilla, bon estiu.
Bon estiu.
La temporada que ve hi tornem, no?
Jo encantadíssim.
El renovem. Home, doncs, renovem? Sí, no? Sí, oficialment.
Que bé, mira, com els futbolistes renovant, no?
Va, queda firmat.
Utilitzant el llenguatge. Sí.
Quema los pies. Gira la ciudad y no piensa en volver.
Que la nit farà molta calor.
Es veu que sí.
Això és un missatge del Néstor Gómez. Bona nit.
Hola, molt bona nit. Doncs sí, una altra calorada intensa tindrem aquesta propera nit, la cinquena nit tòrrida consecutiva, la que esperem a la façana costanera, i no només a l'àrea de Barcelona, que aquesta nit no ha baixat el termòmetre al centre de la ciutat dels 27 graus. Doncs espera que aquesta propera nit sigui tan càlida o més que la que hem tingut aquesta darrera, i s'espera que des de l'Alt Empordà fins al Baix Penedès, és a dir, tota la Costa Brava, tota la costa central i part de la Costa Daurada, doncs tinguem aquestes temperatures que costarà molt que el termòmetre baixi dels 25 graus. Sense cap mena de dubte, una nit de mal dormir, i si volem apaivagar aquesta calor, doncs ens posem a ballar, o com a mínim, o almenys hem de sortir fora a la fresca, o no sé què hem de fer, però o aire condicionat, que aquesta seria l'altra solució. I tot això en un darrer dia de mes de juny, que estarà encapçalada pel sol, amb algunes nuvolades, això sí, a partir del migdia, les que creixeran al Pirineu, que, igual que avui, sí que deixaran alguns ruixats i algunes tempestes. No seran tan fortes. Avui han deixat 71 litres a Santa Coloma de Farners, i bàsicament tots ells en una hora. I això sí, l'efecte clar d'aquest aiguat ha provocat que la màxima de Santa Coloma de Farners saltés dels 36 graus nous als 18. És a dir, una bona refrescada amb aquestes tempestes. I seria l'únic sector que tindrà, diríem, unes temperatures agradables allà on plogui, perquè la resta del país el mes de juny s'acomiada amb unes temperatures encara més altes que les d'avui. Un petit repunt el que tindrem demà amb aquestes temperatures de 35-36 graus i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè no es descarta que s'arribin als 40 graus a Móra d'Ebre i també a Tortosa. Afortunadament, de cara als primers dies de juliol, dimecres i dijous, les temperatures es normalitzaran per aquestes dates.
En doncs, resum...
Esperem en juliol, sí, eh? En resum. Candeleta.
Només els primers dies, perquè després tornen a pujar, però gaudim-nos.
Doncs en resum, anava a dir, desitgem bona sort a tothom per aquesta nit.
I tant.
Efectivament.
Sí, gràcies.
Que vagi bona molt bé,
nit.
Néstor.
Adéu. Bona nit.